Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
El diputat sabadellenc al Congrés dels Diputats, Joan Mena, acaba de publicar el llibre No parlaràs mai un bon català, les mentides sobre la immersió lingüística, una obra que arriba després de la sentència que obliga a oferir el 25% de les classes de llengua castellana a les escoles a Catalunya i que per molts sectors un fet doncs, que es veu com un atac frontal contra la immersió lingüística. Parlarem d'immersió lingüística, parlarem de política, de Sabadell també, però ens acompanya avui per fer-ho tot plegat el diputat sabadellenc Joan Mena. Molt bon dia, gràcies per ser avui aquí en directe al Cafè de la Ràdio, a l'estudi, que canvia
sí,
molt.
Que últimament ens havíem vist per videoconferència i la veritat és que veure's en persona és un pas endavant que necessitem tots.
Tots plegats, ens fa moltíssima falta. Senyor Mena, d'on surt aquest llibre? Per què aquestes... Si em permet que li digui així, memòries lingüístiques, no? Perquè hi apareix molt de vostè, també, molt de la part personal, no?, també.
Sí. Doncs mira, surt d'una necessitat de voler explicar tres aspectes que per mi són fonamentals. El primer de tots, que és un dels capítols, diguéssim, del llibre que més em va agradar escriure i que més m'interessa, i és cedir la veu als protagonistes de la construcció de la immersió lingüística. I ho dic perquè moltes vegades doncs, jo m'he fartat d'escoltar mentides sobre el model d'immersió lingüística a Catalunya de persones que no tenien ni idea del que era la immersió lingüística, que no havien trepitjat mai una escola pública de Catalunya, que no havien visitat mai un barri com, per exemple, a Torre Romeu, i és... permetien doncs, dir aquestes mentides respecte de la immersió lingüística. No? Per tant, jo dedico un capítol doncs, a parlar amb la gent que va implementar el model d'immersió lingüística al meu barri, al barri de Torre Romeu, doncs, amb gent del Centre Cultural del barri, de l'Associació de Veïns, de l'Associació d'Ampas d'aquella època, del director del centre i, per exemple, d'un doncs, dels regidors, el Ramon Álvarez, del primer Ajuntament Democràtic de l'Antoni Ferrés. No? Per tant, jo crec que aquesta era una necessitat, contraposar la veu d'aquell polítics que parlen des dels despatxos, des de la ficció i des del desconeixement, amb la veu de la ciutadania, la majoria vinguda de fora de Catalunya en els anys 60, que van doncs, implementar un model d'aquest tipus. I dos elements que per mi també són importants. El primer, doncs, desmuntar l'embat judicial i polític i mediàtic que hi ha hagut contra el model d'immersió lingüística, i un element que per mi també és molt important, que són els reptes de futur que té la immersió lingüística. No? És a dir, no ens hem de limitar només a intentar aturar aquest embat polític, judicial i mediàtic que venim patint des de fa anys, sinó que sobretot hem de centrar l'energia en construir futur, en mirar quins són els reptes que té el sistema educatiu de Catalunya i també, evidentment, el model d'immersió lingüística.
El llibre comença en el punt de partida, que és explicant-nos el títol, no? Uh-huh. Aquest, no parlaràs mai un bon català. Ens diu que això li van dir a batxillerat, a primer de batxillerat.
Això m'ho va dir una professora de català que vaig tenir al Pau Vilà.
Li dedica l'entrevista i el llibre?
Bueno, li dedico, diguéssim, la passió per defensar un model d'aquest tipus, no? Que jo crec que és un bon ensenyament el que em va donar també aquella professora, suposo que involuntàriament.
Uh-huh. I llavors hi ha una de les qüestions que posa damunt la taula el llibre, no? Vostè parla també de la seva experiència com a professional de l'educació, com a mestre, no? Com a professor en aquest cas, i explica que la seva certesa, la seva realitat és que realment el problema és l'invers del que es planteja políticament, no? Que el coneixement de català no és el que hauria de ser en molts casos, no?
Sí, sí, totalment. Jo crec que qualsevol professor de qualsevol centre educatiu del país et pot dir, com m'ha passat a mi, que jo no m'he trobat mai un alumne doncs, que no tingui unes competències clares en llengua castellana i, en canvi, per desgràcia, encara me n'he trobat alguns que no tenen competències en llengua catalana i això doncs, és doncs, no treballar en benefici de la igualtat d'oportunitats ni tampoc de la cohesió social que necessita un país com el nostre. No? Per tant, en aquest sentit, jo crec que l'objectiu polític que hem de tenir és el que té el model d'immersió lingüística, que és que l'alumnat de Catalunya, quan acabi la seva etapa d'escolarització obligatòria, surti sent competent en les dues llengües que tenim a Catalunya, que són el castellà i el català. Això ho ha aconseguit el sistema d'immersió lingüística. Jo crec que pedagògicament no hi ha qüestionament en què això s'ha aconseguit. Tenim tots els indicadors que ens diuen, per exemple, que Catalunya és dins de les comunitats bilingües la que té millor competència en llengua castellana, no? Això ho diuen les proves d'accés a la universitat i ho diuen també les proves de competències bàsiques, i a més doncs tenim un nivell de coneixement en llengua castellana doncs que està una miqueta per sobre de la mitjana de la resta de l'Estat. Per tant, jo crec que el model d'immersió lingüística ha aconseguit amb escreix aquest objectiu d'una doble competència lingüística.
I per què això ha arribat a l'arena política? És a dir, que el problema és, o el problema o la situació a analitzar, no? És un model que generava un consens, que l'ha deixat de generar, no? Per arrel del debat que hi ha en aquests moments damunt la taula, però que l'ha deixat de generar també arrel de portar-lo a l'arena política, no? De posar aquest debat, vostè deia, no? L'embat judicial, mediàtic, polític, contra aquest model. Després d'analitzar-ho en aquest llibre, quina creu que és la causa de que això hagi arribat a aquest punt?
Jo crec que estem davant d'un exemple de com especialment la justícia moltes vegades ha treballat per interessos polítics, perquè, com deia abans, a nivell pedagògic hi ha consens, un consens que és molt majoritari. A nivell social també hi ha consens, no? Tenim moltes enquestes que ens diuen que la majoria de la població de Catalunya doncs dona suport a un model com el model que tenim en el nostre país, però és que també tenim un consens polític majoritari. El Parlament de Catalunya és un exemple, no? Una majoria molt qualificada de les forces polítiques han donat suport històricament a la immersió lingüística, des del primer Parlament democràtic fins al Parlament que tenim avui, que va sortir just d'unes eleccions que ara celebrem un any, no? Però al Congrés dels Diputats també hem fet votacions en aquesta legislatura que jo he viscut tant en el ple, amb la llei d'educació, amb la LOMLOE, com a la Comissió d'Educació. Per tant, hi ha una majoria política que dona suport al model d'immersió lingüística de Catalunya. El problema que tenim, i no es dona només en l'àmbit de la llengua, és un sistema judicial segrestat per la dreta política, però també per la dreta mediàtica, que està fent que allò que no poden aconseguir a través de les urnes i, per tant, a través doncs, de les majories i les negociacions polítiques, ho pretenguin aconseguir a través de sentències judicials. I jo crec que això, a banda de ser, diguéssim, d'alguna manera utilitzar gairebé fraudulentament els principis de la democràcia, doncs el que és un comportament totalment antipedagògic, no? Perquè jo el que trobo a faltar en aquest debat és que algú posi per endavant criteris pedagògics de per què la immersió lingüística ja no ens serveix. Això no es produeix, això no passa. Es parla des del punt de vista polític, des del punt de vista judicial, del que diuen les sentències del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però ningú no fa una argumentació pedagògica. Jo crec que quan parlem de llengua i quan parlem d'educació hauríem de començar a parlar també de criteris i d'argumentacions pedagògiques.
Però clar, ara tenim una sentència, aquesta famosa sentència del 25% de castellà a les aules, que ha generat el rebuig per part del govern català. El govern espanyol, del qual la seva formació en forma part, ha dit que, com a tal, no demanarà que s'executi, però el cas és que qualsevol família que escolaritzi els seus fills a Catalunya pot demanar que s'executi aquesta sentència i, per tant, farà que tota una aula, no?, o tota una escola passi a impartir un 25% de classes en castellà. La base de la norma, és a dir, creu que realment aplicar un 25% de les classes en castellà tindrà una incidència directa en el nivell de català que s'estudiarà a les escoles? És a dir, vostè que ha treballat, no?, en el món de l'educació i que ha treballat doncs, en el model d'immersió en aquest llibre, li he transmès aquesta pregunta moltíssimes vegades als sindicats. No? Realment és tant un atac frontal contra el model d'immersió el fet que un 25% de les assignatures s'hagin de fer en llengua castellana?
Jo crec que de base és, diguéssim, com deia abans, una situació contrària als principis pedagògics. És a dir, qui ha de decidir quin és el percentatge de cada llengua que es fa servir en el sistema educatiu no ha de ser la justícia, no ha de ser una sentència judicial. Ho han de decidir els experts en pedagogia i, per tant, el personal docent. Jo vull recordar que la Llei d'Educació de Catalunya ja permet que això passi. És a dir, jo he donat classes en centres educatius, jo sóc professor, com saps, de llengua castellana, i he donat classes d'altres assignatures també en llengua castellana, perquè el projecte lingüístic del centre, pels motius motius que sigui, així ho reclamava, no? Per tant, tenim un model prou flexible com per poder facilitar que en aquells entorns on es pensi que necessitem reforçar, doncs, la llengua castellana, es faci. Però, evidentment, ha de ser amb un criteri pedagògic i amb un criteri de l'equip docent, no pas d'una sentència judicial, que jo crec que el principal mal que fa és a la convivència dins dels centres educatius, que és el que també hauríem de preservar, no? Per tant, jo crec que al final estem parlant d'una sentència trampa, aquestes sentències del 25%, perquè són sentències que estan emparades en la LOMCE, que és una llei que sí que deia que la llengua castellana era la llengua vehicular a tot l'Estat, però ara ja tenim un altre paraigües legislatiu, una altra llei orgànica. El problema és que ni la justícia ni les dretes polítiques i mediàtiques accepten que aquesta llei d'educació ha sigut aprovada amb unes majories, diguéssim, legítimes, no? Estem veient la dreta que ni tan sols legitima el govern de coalició, doncs tampoc legitimen les lleis que emanen d'aquest govern de coalició i de les seves aliances, no?, plurinacionals. Per tant, jo crec que, en definitiva, estem davant també doncs d'una deslegitimació d'aquelles lleis que han sigut aprovades amb majories requerides en el Congrés dels Diputats.
Clar, i quines conseqüències podrà tenir això en un futur? Perquè si vostè com a docent explicava que ja es detecta, no?, que aquest percentatge, o sigui, que hi ha ciutadans i alumnes que acaben doncs l'ensenyament sense tenir totes les competències en llengua catalana i el model és cada vegada introduir més castellà a les aules, això pot acabar afectant de forma dràstica el català en l'ús quotidià i en allò que vostè anomena, i el cito, fills de la immersió lingüística, no? Que són aquella gent doncs, que per qüestions socioeconòmiques, lingüístiques, no?, perquè viuen de família castellana, entorn castellà, etc., si no tenen el contacte amb el català a les aules no el tindran, no?, per dir-ho d'alguna manera. Pot afectar d'alguna manera?
Jo crec que pot afectar la cohesió social i pot afectar la igualtat d'oportunitats, que són els dos principis que, com veus en tot el llibre, són els que més em preocupen a mi, no?, des del punt de vista doncs, d'una persona d'esquerres i que vol doncs, que la llengua sigui també un motor de la transformació del nostre país. I ho dic doncs, perquè és veritat que en els orígens de la immersió lingüística teníem un repte, que era el d'integrar persones, nens i nenes, que provenien fonamentalment de dues llengües, la llengua castellana i la llengua catalana, però a la Catalunya del segle XXI tenim moltíssimes llengües a les aules. Avui la convivència ja no es dona només entre alumnes castellanoparlants i alumnes catalanoparlants. Avui tenim alumnes amb llengües d'origen molt diverses. Per tant, més que mai requerim d'un sistema que faci que la llengua catalana, que sovint és la llengua minoritzada i, per tant, a la que l'alumnat tindrà menys accés al llarg de la seva vida, doncs sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. Això és beneficiós per tot l'alumnat que parla qualsevol altra llengua que no sigui la llengua catalana, no? També ho dic en el llibre i ho he expressat moltes vegades. Els principals beneficiaris del sistema d'immersió lingüística som les persones castellanoparlants com jo, perquè si jo avui no hagués estat educat en un model d'immersió lingüística, doncs probablement no seria competent en llengua catalana, no podria fer aquesta entrevista en llengua catalana, això probablement no em faria ni millor ni pitjor persona, però sí que em donaria menys oportunitats a la vida i em garantiria doncs, un país amb menys cohesió social, que és el que a mi més em preocupa d'aquest tema.
I llavors, en tot aquest context i amb aquesta sentència damunt la taula, què es pot fer des de l'arena política? És a dir, quina força pot tenir ara el govern català per protegir o blindar aquest model d'immersió lingüística? Què pot fer el govern espanyol per blindar aquest model d'immersió lingüística també?
Jo crec que hauríem d'aconseguir tres coses. La primera és que es compleixi la llei, i la llei vol dir la LOMLOE a nivell de l'Estat com a llei orgànica, que blinda la immersió lingüística, i vol dir la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, que com saps jo també sóc molt crític amb aquesta llei per altres motius, però que el règim lingüístic doncs, és un règim de consens en el país i, per tant, hem de fer que es compleixi. El segon, hem d'aconseguir que hi hagi una jurisprudència fonamentada en la LOMLOE. Per tant, el govern de la Generalitat hauria de fer o té l'obligació de buscar doncs, un recurs a les sentències del 25% perquè, repeteixo, estan emparades en un paraigües legislatiu que era la LOMCE, i no pas, i aquest paraigua s'ha canviat, no? I per tant necessitem fer tot això. I el tercer aspecte, que és en clau de futur, jo crec que anem per aquest camí. L'altre dia al Parlament de Catalunya es va constituir el Pacte Nacional per la Llengua, jo crec que en aquest pacte, de forma transversal, i això vol dir des del Partit Socialista a Junts per Catalunya, passant pels Comuns, Esquerra Republicana, la CUP, hem de tornar a recuperar els grans consensos que feien que la llengua no formés part d'aquest enfangar polític, no, d'aquest politiqueo, si em permets que ho digui, en paraules de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que moltes vegades es converteix a la confrontació política.
Aquest Pacte Nacional per la Llengua, m'ho deia vostè ara, a banda del problema o de la situació a l'entorn de la immersió lingüística, un altre dels reptes que té el català i va passar en un debat de política municipal en què parlàvem a l'entorn d'aquesta sentència del 25% de castellà a les aules, i el debat va acabar derivant sobre l'ús social del català, no? Més enllà de les aules. Recordo que era el diputat, el regidor de Ciutadans, el portaveu, Adrián Hernández, deia el problema del català és al carrer, no és només a les aules, no? Amb un ús social molt baix del català. Aquí també s'ha de treballar, com el govern de la Generalitat també té una responsabilitat en fomentar audiovisuals en català per les criatures, en mirar doncs, que realment el català tingui aquest ús social que necessita?
Això és el que s'ha de fer, és a dir, el que hem d'aconseguir és eliminar el focus en el sistema educatiu perquè s'ha demostrat que funciona. Jo aquí sóc crític amb el que ha fet el conseller Cambray, no? Per exemple, doncs, pocs dies després de les sentències del 25%, va explicar doncs, un pla a les aules per fomentar i recuperar l'ús de la llengua catalana. Jo crec que això va ser una gran equivocació, perquè no podem col·laborar en posar en focus al sistema educatiu, perquè ja està a la lupa, no? De la dreta política, judicial i mediàtica. Per tant, el que hem de fer és col·laborar a que la llengua catalana doncs, recuperi els seus usos. I jo, que vinc també d'aquella generació que no només la immersió lingüística a les aules, ho explico al llibre, jo vaig aprendre català també veient l'Arare a TV3 o veient Son Goku, no? Avui els nens i les nenes no tenen una programació infantil a la televisió pública, han d'anar moltes vegades a buscar un canal específic amb unes audiències molt baixes, però en canvi a la televisió generalista no tenim accés a programació infantil en llengua catalana, això repercuteix, no tenim influencers que facin els seus directes o les seves actuacions en llengua catalana. Com tu deies, la inversió en la televisió pública de Catalunya ha baixat al 50%, els mitjans de comunicació que fan servir el català també han baixat en la seva inversió, sobretot aquells mitjans que són públics, i per tant doncs, necessitem un acord de país per tornar a fomentar l'ús de la llengua catalana, perquè probablement això és el que millorarà també el seu ús social.
Deixo la llengua, me'n vaig a altres qüestions. No el vull deixar marxar sense preguntar-li per la situació del Partit Popular, com s'està vivint aquesta crisi del Partit Popular des del Congrés dels Diputats.
Doncs jo l'estic visquent primer amb una certa... No sé quina seria la paraula, però amb una certa preocupació, perquè tinc la sensació que s'està col·laborant en el creixement de l'antipolítica, no? Que és el pitjor que li pot passar en aquests moments a la vida política en el conjunt de l'Estat, no? I això ha col·laborat molt al Partit Popular. En aquest sentit, doncs, a mi no em sorprèn que hi hagi acusacions de corrupció a les persones, a les files del Partit Popular. Potser sí que sorprèn que vinguin directament del que era o del que encara és el seu president, no? Per tant, doncs, jo el que lamento és que el Partit Popular doncs, li doni continuïtat a una persona com és la senyora Ayuso, que no és que estigui esquitxada per corrupció, sinó que és que el seu propi govern ha reconegut públicament que es van fent pagaments al seu germà, i en canvi facin fora a qui d'alguna manera ha volgut investigar la corrupció al Partit Popular, no? Per tant, crec que han de donar explicacions més enllà doncs, de la crisi de projecte polític que té el Partit Popular a tot Espanya.
L'altre tema del dia del que no en voldríem parlar, aquesta guerra a Ucraïna, quin paper ha de tenir l'Estat espanyol?
Primer de tot, jo crec que l'Estat s'hauria de sumar al que ja ha fet l'Ajuntament de Barcelona i també el Govern de la Generalitat, que és oferir tota l'ajuda per poder acollir també persones refugiades, no? En aquest sentit, crec que el primer que hem de resoldre és la crisi humanitària. Jo recordo cada vegada que hi ha una guerra d'aquest tipus les paraules que feia un dels meus referents polítics, el Julio Anguita, quan deia allò de maldita sean les guerres i los canalles que les promueven, no? En aquest sentit, el que ha de fer la Unió Europea, i Espanya ho ha de liderar com a un govern d'esquerres en el seu sí, és el d'oferir-se, no? a poder acollir a totes les persones que vindran com a refugiades. I després és evident que també té un paper important dins de la Unió Europea per fomentar la pau, no? És a dir, s'ha d'abandonar la via de la guerra i promocionar la via de la diplomàcia en el marc de les Nacions Unides. I aquí jo crec que un país com Espanya té doncs, una potencialitat per poder aportar solucions a aquest conflicte importants.
I, com bé sabia, no podia marxar d'aquí sense que li preguntés per Sabadell. Com està el procés, el camí de Sabadell en Comú Podem de cara a aquestes eleccions?
Doncs està molt ben enfocat. Jo crec que teníem una obligació política, que era la de recomposar l'espai d'en Comú Podem a la ciutat de Sabadell, no? Després de les últimes eleccions municipals, on va haver-hi una fragmentació del nostre espai polític que ens va perjudicar i, evidentment, amb tota la legitimitat, la ciutadania ens va castigar, perquè la ciutadania no vol que els espais d'esquerres ens barallem entre nosaltres. Nosaltres doncs, teníem aquesta obligació de fer la recomposició de l'espai a la ciutat. Estem en això. Ja vam anunciar públicament que tant Sabadell en Comú com Podem Sabadell estàvem definitivament treballant per presentar-nos de forma conjunta a la ciutat, i a partir d'aquí nosaltres també obrirem un procés per incorporar altres persones, no?, i altres espais de la ciutat, doncs, dels moviments polítics, però també dels moviments socials i de les plataformes i sindicals, perquè pensem que estem en un moment on novament la política no s'ha de liderar només des de les organitzacions polítiques, sinó que hi ha molta societat que té moltes coses a portar, no?, i per tant nosaltres estem treballant. En breu doncs probablement tindreu més informacions sobre aquest projecte, però jo sóc optimista i crec que en aquest moment doncs estem en disposició de poder afirmar que Sabadell en Comú Podem, o en Comú Podem a Sabadell, és una força política que ha vingut per voler doncs d'alguna manera tenir un paper important a la política sabadellenca.
I quan s'ha de definir qui ha de liderar aquest projecte? És una qüestió que els preocupa, qui ha de ser l'alcaldable d'aquest projecte?
Jo crec que són dos aspectes diferents. Aquest projecte l'ha de liderar tota la formació, no? És a dir, totes les persones que estan implicades en Comú Podem. Nosaltres no som una organització jeràrquica i, per tant, creiem més en un lideratge compartit, en un lideratge horitzontal i no pas vertical, no? I a partir d'aquí, quan s'obrin els processos, és evident que tindrem preparada la millor candidatura per Sabadell, no només amb la millor persona que pugui ser alcaldable, sinó també amb el millor equip per poder oferir solucions en un moment on jo tinc la sensació que Sabadell està una mica doncs, estancada, i necessitem que Sabadell sigui també un dels motors de la transformació de Catalunya.
Ho sap. Sap que hi ha veus a la ciutat que parlen de la seva tornada a Sabadell després d'anys de fer política primer a Catalunya, des de fa anys ja a Madrid. Mm-hmm. Vostè tindria ganes de tornar a fer política municipal? Vostè va ser, de fet, de facto regidor a l'Ajuntament de Sabadell. Vostè tindria ganes de tornar a la ciutat?
Jo no he marxat mai de la ciutat.
Ja m'ha entès, sempre... ja m'ha entès. Treballar per la ciutat em dirà que ja hi treballa, però ja m'ha entès. Asseure's al ple.
Sí, jo vaig néixer políticament, no a la ciutat de Sabadell, sent regidor de l'Ajuntament. Sempre he dit que a mi la política municipal és la que més m'apassiona, perquè és la més llunyana d'aquesta politiqueria que al final no resol el dia a dia de la ciutadania, i és la més propera i és la política de proximitat. Però seriosament, no estem en aquest punt encara. És a dir, nosaltres encara estem recomposant l'espai d'en Comú Podem. Crec que ens queda poc temps. En un parell de mesos, doncs, probablement ja podrem formalment constituir aquest espai d'en Comú Podem a la ciutat de Sabadell. A partir d'aquí, doncs, obrirem un període de reflexió per veure, repeteixo, no només qui és la persona que ha d'encapçalar, sinó quin és el millor equip per poder aportar com a solució a la ciutat.
Però a vostè li agradaria encapçalar-ho?
Ja et dic, jo en aquest moment no estem en aquest punt. És a dir, no et puc dir ni que si m'agradaria o no m'agradaria, perquè jo normalment no estic en política per desitjos personals o per gustos personals, sinó per poder fer un servei a un projecte polític.
Senyor Mena, gràcies per haver-nos acompanyat. Aquest llibre, No parlaràs mai un bon català, les mentides sobre la immersió lingüística, amb molta història de Sabadell també, i d'història del naixement de la immersió lingüística a la ciutat. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.